Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Ha mort als 96 anys Frederick Wiseman, el gran documentalista Òscar d'Honor fa uns anys. Discret, algú que va canviar la manera de filmar documentals, el seu últim, de fet, de l'any 2023, el número 50, el documental número 50, va ser justament El Gran Menú i retrata el restaurant francès Maison Trois Gros, amb 3 estrelles Michelin des de fa més de 50 anys. Una fortuna realment que Wiseman s'hi fixés en aquest restaurant. El podeu trobar a Filmin, per cert, si teniu curiositat. 4 hores de documental, una mena de slow TV, però sense espai per l'avorriment. Ningú mira càmera en cap moment, encara que la càmera sí que és on ha de ser. No hi ha sobreactuació. Wiseman és un observador nat, i nosaltres ens hi convertim gràcies a ell. Era un documentalista invisible, rodava sense que se n'adonessin que hi era. No hi ha cap veu en off, ningú ens explica què està passant, i realment ho anem descobrint a mesura que passen els minuts. Són els Trois Gros, una de les famílies més prestigioses de la gastronomia francesa i del món. Es discuteixen els plats del menú fins al mínim detall. Es revisa la carta de vins, se surt a collir flors de saúc, es bullen crancs i es pelen cebes. I una escena que capta la càmera de Wiseman i tan reveladora aquests dies. A la reunió del personal abans del servei es diu als nouvinguts: sé que sovint es parla d'assetjament físic i psicològic als restaurants. Potser ho heu viscut en altres llocs on hem treballat. Potser heu sentit que aquí n'hi ha. No us demano que feu de policies, però teniu el deure de protegir els vostres col·legues i parlar-ho. Alguns, de fet, ja ho heu fet i ho hem traslladat a qui convenia. Tots hem d'anar en compte amb el que diem. I just després s'anuncia la creació d'un comitè d'empresa a Can Trois Gros, que sembla ser, just per això, una gran casa.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estem?
Molt bé, perquè aquí al restaurant caníbal hi ha molt bon ambient de treball.
Ah,
no?
Sí.
Ah, no, és
no, home, jo no sóc de cridar
has
molt.
Has esbufegat.
No, no, sí, sí. Treballem, però contents.
Sí, sí, sí. No ets de cridar gaire, però a vegades mires d'una manera que dius, ai, sí, això no li ha agradat a la Paula.
Algo ha passat.
Sí, sí, sí.
I què fa més mal, una mirada o una paraula?
No, la mirada.
La mirada, clar.
La paraula entra per una orella i surt per l'altra.
Exacte. Després somies, no?
Sí, sí,
clar,
sí,
clar.
Sí, 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 sí.
Ai, bé, bon ambient, bon ambient.
Sí, però hi ha molt bon ambient.
Molt bon ambient,
molt bon ambient.
Clar. Aquí convidem avui, és que treballem en diumenge i això, clar.
Sí, sí,
aquí
sí.
Convidem avui el restaurant Caníbal, va.
Doncs ho tinc molt clar, avui convidaria en Xavi Romero. I qui és en Xavi Romero, us pregunteu probablement? Doncs és un cuiner que va treballar al cèlebre restaurant Noma, abans a Copenhague, ara a Los Angeles, a les ordres del també cèlebre René Redzepi. Ara Redzepi és el centre de la polèmica perquè des de fa dies un compte d'Instagram està recopilant desenes de denúncies d'ex-treballadors del restaurant que tenen a veure amb l'abús de poder, el maltractament i un ambient de treball irrespirable.
Mm-hmm. Doncs en Xavi Romero, que per cert ara trobeu cuinant a les ordres d'Artur Martínez del restaurant Tru i Aurt, va treballar exactament a la cuina del Noma i avui ha accedit a parlar amb nosaltres per explicar-nos què va viure durant la seva estada en aquest famosíssim restaurant de Copenhague. Val molt la pena escoltar-lo, serà l'últim plat que servirem al menú, és a dir, que en una estoneta l'escoltarem.
I a veure, per si algú no n'està al corrent, fa dies que el compte d'Instagram Microbes Vibes publica el testimoni de diversos ex-treballadors del restaurant amb què descriuen situacions laborals molt dures, que inclouen explotació laboral, violència verbal, humiliacions i agressions físiques per part del mateix Redzepi i del seu personal de confiança. I no cal dir que això es tradueix en molts casos en estrès posttraumàtic, deteriorament de la salut mental, alcoholisme, angoixes cròniques...
Déu-n'hi-do. Sí. Darrere d'aquest compte, d'aquesta Microvibes o alguna cosa així, hi ha Jason Ignacio White, que va ser cap de fermentació del Noma durant anys, i escriu en Jason Ignacio, obrim cometes, Noma no és una història d'innovació, és la història d'un maníac que va fomentar una cultura de por, abús i explotació. El dany que va causar a joves xefs i a membres de l'equip que hi confiaven va generar una generació de somnis trencats i futurs abusadors que es van estendre arreu del món. Encara és rellevant i el sembla veu amb l'esperança de construir un futur millor per a tothom dins del panorama culinari al qual hem dedicat les nostres vides, tanquem cometes.
La publicació d'aquests casos ha provocat un efecte crida i cada vegada més ex-treballadors expliquen haver patit abusos de diferents tipologies, tant al Noma com a d'altres restaurants que surten a guies Michelin, llistes dels 50 Best i totes aquestes coses. No és el primer cop que Red Zepi és el protagonista d'una polèmica d'aquest tipus. Recordem que el Noma, encara que té el restaurant mare a Copenhague, està preparant el seu desembarcament a Los Angeles, on aterra en un parell de setmanes en un projecte fins a finals de juny i on oferirà menús a 1.250 euros al cobert.
1.250 euros al cobert.
$1.500, 1.250 euros.
Ja, ja. Jimmy,
més o menys.
Sí, justament a Los Angeles s'està organitzant una protesta el dia 11 de març, que és el dia que obre les portes al Noma de Los Angeles, i l'organitzador, que és el mateix Jason Ignacio White, doncs ha anunciat, escolta, que les accions duraran el que calgui i diu literalment hem d'acabar amb l'abús i l'explotació del Noma i de la resta de restaurants. A tot això, de moment, no està en mans de cap jutge, ningú ho està investigant, i recordem que avui, això sí, aquí al Caníbal sentirem la veu del Xavi Romero, i si quan vingui, vaja, perquè sí que vindrà, a què el convidem?
Doncs el que vulgui. A uns fermentats no, perquè li porta records, que triï ell.
Potser té bon record, ara ho sabrem. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
Sense cap mena de dubte, Antoni Massanés.
Home, faltaria més, no cal ni convidar-lo, és casa seva això, que entri quan vulgui.
En tot cas, m'agradaria que vingués avui perquè la Fundació Alícia, institució i orgull de Catalunya que ell dirigeix, acaba de rebre un nou reconeixement, és el Premi Anna Tresserra, que concedeix al Centre Català de Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans i distingeix en aquest cas la millor iniciativa per la millora de la qualitat de vida a través de l'alimentació.
Moltes felicitats, Toni, que és un dels que afavoreix el bon ambient d'aquest restaurant, és
també
una de les persones
també
que sí que afavoreix,
també.
I tot l'equip de la Fundació Alícia. Sí, sí.
Aquesta iniciativa té l'objectiu d'ensenyar-nos no només què cal menjar, sinó també com cuinar, planificar, comprar i prendre decisions saludables en contextos de malaltia quotidians. Això s'aconsegueix amb iniciatives com Oncoalícia, que indica que és més convenient menjar en cas d'estar rebent un tractament per un càncer determinat, programes d'educació alimentària per a persones amb diabetis o projectes sobre disfàgia i problemes de deglució on s'adapten textures segures, atractives i culturalment significatives i moltes altres situacions com aquestes.
Doncs ho acabes d'explicar extraordinàriament bé, perquè molta gent a vegades pot preguntar, però Fundació Alícia exactament què fan? Bueno, fan coses extraordinàriament pràctiques per la societat, com tot això, i premis com aquest doncs ho celebren i demostren que la Fundació Alícia és gairebé, podríem dir allò que se'n diu a vegades, una estructura d'estat.
Sí, sí, sí. Va rebre també la placa Josep Trueta, que otorga la Generalitat, o en l'àmbit europeu, el Foodity Star Award pel projecte Diaita, un assistent d'intel·ligència artificial per personalitzar els continguts d'Oncoalícia, especialment en l'àmbit del càncer de colon, que dona respostes adaptades a cada situació clínica.
Toni, les portes estan obertes, vinga,
sí,
i et convidem el que sigui i el que vulguis,
sí,
no?
Sí, sí. O si no, que ens convidi ella a casa seva.
Sí,
que,
home,
que
s'està molt bé.
Fa aquelles taules que a vegades ensenya per xarxes socials.
No a la Fundació Alícia, sinó
a
casa de veritat.
No, a casa seva, a casa seva.
Sí, sí. Sí. És que cuina la mare. I encara tenim un últim convidat.
Doncs podríem tenir uns quants convidats, en aquest cas els impulsors del projecte Som Singulars, que s'ha presentat aquesta setmana amb el propòsit de fomentar el consum de producte d'aquí, cuidant la pagesia i el comerç locals.
Una cosa que insistim molt, no?, en aquesta necessitat de consumir producte de proximitat, que sigui nostre, que sigui de temporada, acudir al comerç local, però que moltes vegades doncs anem una mica perduts, no sabem on trobar tot això, on anem a comprar-ho. Doncs mira, els de Som Singulars ens ho volen posar fàcil.
El seu lema és precisament fer normal menjar d'aquí, bo i saludable, mentre cuidem la pagesia. Ens diuen que de què serveix mantenir aquest mantra que dèiem del producte de proximitat i tot això si després els productes de la nostra pagesia són difícils de trobar i són més cars. Per tant, s'han agrupat un miler de pagesos, ramaders, pescadors, elaboradors, botiguers i experts del sector agroalimentari i d'entrada posen a disposició del consumidor 5.000 productes a través de 400 botigues repartides per tota Catalunya.
Déu-n'hi-do. Em sembla que tenen com horitzó arribar al 5% de la quota de mercat i compartir amb els grans distribuïdors, cosa que posarem un Siri, no?
És complicat.
O resarem una mica perquè se'n surtin.
És complicat, és ambiciós, si més no, i això s'ha de finançar. I a Som Singulars proposen que el consumidor pugui ser també finançador del projecte, obtenint una rendibilitat, alerta, que la cosa no va de regalar calés. T'ofereixen l'opció d'adquirir títols participatius de 1.000 euros o crèdits participatius entre 10.000 i 20.000 euros i també donatius per l'import que cadascú consideri. Amb els títols i els crèdits participatius reps un interès anual que fa que, a banda de contribuir a aquest projecte de país, doncs puguis treure un rendiment dels teus estalvis.
Clar, doncs és molt interessant aquest projecte i si en voleu conèixer més detalls ho podeu consultar al seu web, que és somsingulars.cat, i si ens venen a veure el restaurant Caníbal a què els convidem...
Mira, d'entrada que ens portin ells els productes i després, doncs, parlem de negocis.
Sí, ja cuinarem alguna coseta.
Sí, ja farem
sí. Ja els tenim a tots, en Xavi Romero, ara l'escoltarem, Toni Massanés i la gent de Som Singulars i la Dolors, que
sempre
ja arriba.
Dolors.
Bon dia, Dolors. Què
bon
tal?
Dia.
Bon dia.
I ben tornats.
Merci.
Gràcies.
Avui us hem preparat una sopa de cigrons amb cansalada d'escriptor gironí, unes torradetes amb paté d'actor i un xató amb salsa de cuiner del Vendrell. I per començar com a plat fort, us podem oferir un arròs amb galeres i sommelier, uns canelons amb una farsa que porta cervellets de neuròleg, o bé un plat de celebració per donar la benvinguda a l'any nou xinès. Uns dumplings que farcim de carns de cuinera catalana i cuiner xinès. El servim amb allioli negat. Aprofiteu que això no ho tenim cada dia. Què trieu?
Home,
clar, ja ens ho ha venut així.
Què vols que fem ara?
Mira, celebrem l'any nou xinès.
Ni hao.
Ni hao.
Gerard.
Què he dit?
Hola.
Hola.
No sé dir res més. Farem això, el plat de celebració, va.
Fantàstic. De seguida el plat de celebració xinès.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Bon dia. Bon dia, Fran, bon dia, Chun-Lin, com esteu? Tot preparat, més o menys, per aquesta nit? Bueno, queden unes horetes, encara tenim unes hores de marge, però déu-n'hi-do, perquè aquesta nit aquest restaurant, diguéssim, que es transformarà en una cosa completament diferent al que estem veient ara. Val a dir que som vora les 12 del migdia i que aquesta nit aquí se celebrarà el sopar per celebrar l'any nou xinès.
S'acosta l'any del cavall, dies de festa i d'exaltar els costums. La predicció diu que el cavall de foc ha de portar grans avenços, per exemple, en intel·ligència artificial o medicina, i s'encoratja tothom a perseguir els somnis. I el somni xinès de fer de la Xina un país pròsper i estable el viuen despertes les masses darrere del guiatge de Xi Jinping.
La Fran Baixas és cuinera del restaurant Franca, que és on som ara, catalana, i en Chun-Lin Yu és cuiner del restaurant Guinan, i aquesta nit cuinarà aquí, en aquest restaurant, per celebrar l'any nou xinès. És una idea que trobo fantàstica i meravellosa, però jo no sé com se us va acudir això.
Això va sortir com una sorpresa.
Ah.
Sí, perquè vaig parlar amb Flan, li encaixava bastant la idea.
Bé, a nosaltres ens agrada molt el seu restaurant. A la meva família, des de fa uns anys que celebrem l'any nou xinès, una mica com podem,
sí.
Perquè fem excuses per reunir-nos i menjar, bàsicament. Llavors, o sigui, és molt superficial en el sentit que googlegem i cuinem el primer que surt, que segurament si vingués ell es ficaria les mans al cap.
Val a dir, ho dic pels despistats, que nosaltres ja vam celebrar el nostre any nou, el dia 31 de desembre, òbviament, però a la Xina es canvia d'any de forma ben diferent i s'acostuma a celebrar entre finals del gener i mitjans de febrer. Aquest any ho farem doncs, el dilluns, la matinada, no? La nit del dilluns, 16 de febrer. Com és això? Com funciona l'any nou xinès, Chunlin?
Nosaltres tenim un calendari bastant diferent que la vostra. Funciona amb la luna.
Un calendari,
sí, calendari lunar.
I aquest any donem la benvinguda a l'any del cavall.
Sí, de cavall.
Què simbolitza el cavall?
Sort, èxit i molts diners.
Ah, sort,
això és el que necessitàvem.
Sort, èxit i molts diners. Bueno, això és imbatible gairebé. Eh? I la taula i la família entenc que són elements centrals en aquesta celebració.
Sí, sí. Fan molts plats. Comparteixen tots els plats al mateix temps.
Anem a imaginar que som a la Xina, amb tota la seva immensitat, perquè suposo que em diràs que cada regió ho fa a la seva manera.
Sí, té moltes diferències.
Com ho faríem? Què hauríem de posar en aquest menú, sí o sí?
Hauríem de posar els ingredients lujos.
Que fossin sí. Sinònim
marisc,
de luxe.
Sí, mariscs, peix, ave.
Aviram.
Sí, i peu de porc.
I
això és molt important. Cada ingredient té un significat. Per exemple, peu de porc és com que podem agafar bona sort de l'any que ve. Uh-huh. I peix sencer vol dir
longevitat, no?
Sí, o sigui, sí, sí. Com... Uh-huh. Que tota la família estan junts, que no falteixi ningú. Sobretot els dumplings.
Els dumplings.
Sí.
No poden faltar.
No poden. Això simbolitza... Antigament, Xina utilitzava les monedes que té la forma de dumplings. I d'aquí a poc a poc, la gent no sé com s'ha inventat aquest plat i té la forma de monedes. Antigament era de plata i d'oro. Això vol dir que té molts diners.
I ens hem d'imaginar, per exemple, amb una família xinesa que tots junts fan aquests dumplings, és a dir, és una celebració menjar-se'ls, però també fer-los, entenc?
Sí, sí.
Fer-los
sí,
plegats?
Sí. Sí, perquè és un... té molta feina. I...
Uh-huh. Home, ho podríem haver fet així. Podríem haver-los fet als clients treballar una mica en comptes de fer-los nosaltres.
Sí, seria bastant interessant.
L'any que ve. L'any que ve, no?
L'any que ve.
Citar-los a quina hora els hauríem de citar per poder fer els dumplings i després tenir-los llestos pel sopar? Quantes hores de feina?
No és molt, però...
Depèn de les mans, sí, si són expertes o no,
sí,
no?
Sí, sí, potser la gent d'aquí comença a les 8 de la matí.
Val, per nosaltres, que som novells amb això de fer-ho. Sí. Tu quanta estona et porta?
Una hora.
Una hora? Uau.
Quants?
Una hora tot el matí.
Una hora... 100.
Una hora 100?
Sí.
Havent tingut la massa prèviament feta, entenc?
No.
No?
Des
del principi.
Des de fer la massa, picar-la, que la picaran a ganivet, tota la cansalada, i després la enrotllen a mà, sí. La tallen a mà i la...
Estirar amb la mà.
Tres. Vaja. El farciment, llavors, entenc que és...
Un mar i muntanya, de panxeta amb galera.
Ens estem ja avançant al menú, perquè jo havia sentit que potser aquests dumplings els sucàvem amb una mica d'allioli negat, pot ser?
Sí.
Sí, ara hem d'acabar de provar-ho, no? Però sí. per ahir van els tiros.
Molt bé. El Chunlin ens estaves dient no, que si fóssim a la Xina, no, quines són les característiques que hauria de tenir aquest àpat per celebrar el nou any xinès, no? Ens havia quedat clar això de l'aviram, del porc, dels peus de porc, dels peixos, del marisc. Una cosa que crec que és força important és com... cuina de rics, no, que podríem dir,
sí,
no?
Sí.
I això com ho simbolitzem a la taula?
Això és una cosa molt, molt curiós, perquè quan celebrem aquesta nit hauria de sobrar una mica de menjar. Això vol dir que l'any que ve es sobra sort, es sobra diners, es sobra de tot.
Això ho hem de barrejar amb la manera catalana, on aquí no hi sobra res.
Exacte, això t'anava a dir. Ho heu previst, que s'obrin coses o no avui?
A veure, és un menú bastant... O sigui, la gent es quedarà tipa, però la idea és
que no s'obri res.
Que no s'obri, no?
Entenc que aquesta cuina de rics que ens deies que s'obri, en conseqüència no podria incloure productes barats, com per exemple l'arròs o els fideus?
No, perquè això menges el dia a dia.
Clar.
Això és molt normal. Uh-huh. És una nit molt, molt important. No es pot presentar aquestes coses.
O sigui, no arròs, no fideus.
No.
Són productes que mengem cada dia i no els incloem en aquest menú. I ja ens has dit que els preparatius es poden, diguéssim, allargar tot el dia. Hem d'imaginar que també és un sopar que acaba molt tard?
Termina més o menys a les 12 de la nit. I després encendre tots els llums de la casa durant tota la nit, fins al dia següent.
O sigui, a les 12 sí, encenem tots els llums
sí.
I els deixem encesos tota la nit.
Sí.
I dormiu? O us heu de posar un antifaz o alguna cosa
no,
així?
No, fem jocs i tal, si no, pues, a dormir amb la llum set.
Amb la llum encesa?
Sí.
Nosaltres aquesta nit farem fora tothom.
I per veure tot això, no? Perquè aquí a casa nostra doncs, gairebé podríem dir que no entenem una nit del 31 sense brindar una mica d'escumós, no?
Sí.
Jo no sé què es veu a la Xina.
Normalment es veu un licor d'arròs i és bastant fort, 50-54 graus.
Graus, uau. Sí. Però per fer el xin-xin final o durant l'àpat?
Durant
tot el sopar?
Sí.
Vaja.
Aquí ho farem només, tindrem una mica de licor de pèsols i d'arròs al final,
sí,
per qui vulgui.
Això és molt bon acompanyament amb els dumplings.
Vale. Doncs això ho farem.
Escolta, jo tinc curiositat per entrar a la cuina. No sé si em podeu ensenyar. Sé que ahir vau estar tot el dia, ahir diumenge vau estar tot el dia treballant, ja preparant coses. M'agradaria veure què em podeu ensenyar. Sí?
Vinga,
sí. Anem a la cuina?
Sí.
Som-hi. Super idol de xiao rong, dou mei ni de tian, ba yue zhen wu de yang guang, dou mei ni yao yan, ya ai yi ba li wu du de ni, di di qing chun de zhen liu shui. A tot això, perdoneu, estic veient aquí, Fran, què és això? Tot de fanalets
sí,
vermells.
Exacte, hem comprat fanalets, els tradicionals, i ara hem de veure com els pengem.
O sigui, estèticament, el restaurant canviarà.
Sí, o sigui, tampoc serà... Bueno, jo crec que un detall... O sigui, sí, exacte. Intentarem una mica... Sí, o sigui, al final també és un pop-up que s'ha d'entendre que els dos restaurants hem estat oberts mentre ho hem estat preparant.
Clar.
I la vida no dona per gaire més, però bueno, la intenció de fer un canvi que es noti diferent hi és.
A Chunlin és important això també, l'estètica d'aquesta nit?
Sí, és important. Això venja en Xina cada família, la seva porta.
O sigui, cada família
sí.
Penjaria aquests fanalets de color vermell
sí.
Intens, podríem
sí,
dir,
sí.
A la porta de casa.
Sí.
Amb llum a dins.
Sí, amb llum.
Amb llum a dins.
Dos fanalets. Sempre ha de ser part.
No imparells.
No imparells.
O sigui, dos,
mai.
Quatre...
Sí.
Som-hi a la cuina. Déu-n'hi-do, els focs estan engegats, eh?
Ja.
Yeah. Tenim escalfor. A veure, tots els plats no els podrem explicar, em sembla, eh? Perquè són, Déu-n'hi-do, és un menú
sí.
Llarg. Quin és el plat, ara pensava, que potser us ha fet més... no discutir en el bon sentit de la paraula, eh?
Jo anava a dir el pastís de nap.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
Què va passar amb el pastís de nap? A veure.
Aquest plat, en principi, és un plat molt tradicional, és un plat tradicional surt de Xina i aquí li donem una volta, agafem la idea d'ahir i portem cap aquí i fem una textura similar a...
El trinxat.
Sí, trinxat.
Bueno, a mi em va fer gràcia ahir perquè el Josh l'estava fent i li va donar a provar el Chun-Li i el Chun-Li va dir té molt gust català. Però jo crec que, en canvi, quan ho donem a provar aquesta nit a les taules de gent d'aquí, pensaran que és totalment... Jo crec que aquesta nit serà divertit per això, perquè ja han començat els xinesos i han començat els d'aquí, i després hi ha algun estranger ni d'aquí ni d'allà, i a veure com reacciona la gent.
Ara has citat el Josh, Fran, val a dir que en aquest restaurant, en el Franca, a banda de la Fran, tenim dos cuiners més, el Josh McCarthy i el Gianmarco Greci. Nord-americà el primer i italiano-venezolà el segon. El Josh, de fet, va viure a Taiwan i domina les tècniques culinàries xineses. Aquí tenim el Franca, una treballadora xinesa, i el Guinan, per contra, els treballadors són catalans.
Sí, com Barcelona, una barreja de cultura.
Sí, crec que és molt enriquidor. Nosaltres tenim només una persona de l'equip catalana. Xina, Itàlia, Argentina, Brasil... Ah, no, hi ha un català a la sala també, és veritat, el Pau. Sí, sí, però remix d'idiomes se sent de tot per aquí. Un alemany també hi ha. I tots avui cuinant xino. Xinès.
I tu a Guinan, a sí. Chunlin, ets l'únic xinès.
Sí.
I els altres sou tres més?
Dos més.
Dos més en catalans.
Sí, en Guille i... Bueno, Guille és català i l'altre noi és el holandès i colombià.
I feu cuina xinesa, però també amb tocs catalans, eh?
Sí,
no? En
sí,
certa
bastant.
Manera.
Sí, mitja, mitja.
Escolteu, tornem al menú del nou any xinès. Què m'heu tret aquí? Mare de Déu, què és això? Caps d'escòrpora?
Sí. Com
caps,
que és...
només caps, eh? Que quedi clar, la gent que no els està veient. I aquí tenim el cos.
Sí.
Uau.
Com és un plat, s'ha de menjar sencer, pues separem dos tres parts, el cap, el gos i la cola. Després... acompanyar amb una salsa de fumet i calabaza.
Això també mig ho hem dit, però sí. Imprescindible que el peix estigui sencer
sí.
En el menú, eh? No podem servir un tros d'un llom, no? Ah. Perquè això donaria molt mala sort.
Sí.
Què més tenim aquí?
Tenim pèsols també, com que no hi falti el luxe.
Exacte.
Pèsols del Maresme,
boníssims.
Sí, boníssims, sí. Que aniran amb una ostra, que servirem amb una salsa de mongeta negra fermentada, salsa d'uchi.
És una salsa... Viene la base de unas habas de soja fermentada, una patita sofregit amb gingebre i soja.
Després per aquí també tenim... Bueno, farem servir espigalls, perquè és una verdura llarga, que a més s'havia perdut durant anys, ara s'està recuperant. No sé, jo la veig com una verdura molt xinesa, no sé per què.
Sí, té un gust molt asiàtic.
I la servirem amb navalles, que també són llargues, també és marís, que llavors anem fent xecs a les caselles de les normes.
A tot allò que havíem dit que havia de tenir sí o sí, eh? Sí, sí, sí. Els espigalls és aquesta varietat de col, que no fa cap d'ell, podríem dir, però que sí conserva algunes de les característiques verda i així allargassada. El peix vermell, que ja el tenim per aquí, i allò que deia el Chunlin, que hi havia d'haver peus de porc, en tenim o no al menú?
Els peus de porc sí. Els tenim cap a l'altre cantó.
Sí.
En tindrem.
Sí.
Després, com havia d'haver-hi aviram, servirem guatlla, també sencera. També l'hem desmuntat perquè sigui més fàcil de menjar. Ara està aquí marinant-se i després doncs, la rebossarem, la fregirem i la servirem amb un escabeig que tenim per aquí, anís estrellat, i també li hem ficat bastant de gengibre, que és molt xinès, però també molt català, tot i que una mica s'hagi perdut, però...
Sí, té molts punts comuns amb espècies, laurel, anís estrellat, canela, coses així.
Els dumplings, que no els tenim.
No,
ara farem.
Sí, Chunlin, et t'espera feina? Bueno, no, perquè diu que és tan ràpid que amb un pim-pam ho tindrà fet, això.
Sí, ja veuràs.
Sí?
Sí, tradicionalment...
Posa una moneda a dins... i a veure qui li toca a la família i qui li toca
encara té més sort.
Sí, encara més sort.
Entenc que hi ha postres també, el tema dolç.
Sí, o sigui, en principi no n'hi haurien, no? En un menú tradicional xinès o què?
Frutes.
Sí, servirem mandarina per seguir la tradició, però després la Ding, que a més de xinesa és pastissera i farà un parell de coses.
Fong liso. És com una massa...
Una mica tipus sablé, farcida tradicionalment de pinya,
sí, i aquí
però per portar-ho aquí de cabell d'àngel. I després també farà unes tipus magdalenes amb poma, perquè també la poma, la paraula no sé com és.
Ping'an. És com... seguretat.
Hi ha relació, oi? És a dir, amb l'aliment i la pronúncia d'aquesta paraula a altres significats.
Sí.
Com funciona això?
Juga molt amb les paraules.
Amb les paraules?
Sí. Poma, en Xina es diu pingguo.
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 Sí. Ni ho intentis, no?
Sí, i simbolitzat amb seguretat, mandarina també. Juze.
Juze.
Sí, això vol dir sort i èxit.
Després d'haver fet tot aquest treball, d'haver ideat aquest menú català per celebrar l'any nou xinès, l'any del cavall, heu arribat a la conclusió de que realment la cuina catalana i la xinesa tenen punts en comú, tenen coses en comú?
Demasiat.
Massa?
Sí, massa.
Uau.
Jo crec que, bueno, de fet, el Chunlin és la feina que fa cada dia en el seu restaurant, el Jinan, que al final és explorar com molt bé aquestes juntes.
Una cosa molt curiosa, és l'altre dia li vaig portar Fran i Gianmarco a un restaurant xinès i vam provar un plat molt tradicional en Xina i la Fran em va dir: "Això és un plat català."
Ah, quin plat era?
És que no és cap plat català en realitat, però és una sopa de col com amb cansalada, com una mica rància, però no ho sé, jo la primera cullerada va ser com casa la meva àvia, no sé.
Ostres.
O sigui, mira que la meva àvia no fa cap sopa de col, però no sé, és que vaig fer una cullerada i va ser com, uah, la iaia.
Els menuts, pensava, perquè Chun-Lin, tu ets un crac, de veritat, cuinant menuts, i la cuina catalana en tenim molts de menuts, encara que últimament, bueno, últimament déu-n'hi-do, n'anem veient menys, però han estat arraconats durant molt temps. No, ara pensava, pot ser un altre punt en comú entre les dues cuines,
sí,
la cuina de
sí,
menuts?
Sí, sí, aprofitem tot entre dues cultures. Aquí es menja tot i allà també.
Algun altre punt en comú?
Compartir plats. Aquí la gent li agrada compartir els plats, allà també.
Sí, no, jo pensava en això del dolç salat, com, vull dir que l'escabeig té aquesta part com molt àcida, però després té la pastanaga com més dolça, o no sé, doncs el pollastre típic rostit amb orellanes i així, és totalment... O sigui, jo crec que podria ser xinès, quasi.
Sí.
I els fruits secs, em deies abans, pot ser?
Sí, no? O sigui, jo crec que vosaltres
sí.
Utilitzeu fruits secs.
Sí, molts.
Igual no per una picada, però de fet avui crec que en posarem en el plat de peus de porc. Encara que seran cacauets, que potser aquí a Catalunya no s'utilitzen tant. Bueno, depèn de la zona.
Sí, bueno, però... cuina... Puedes estar a catalana amb els pinyons.
Sí, exacte.
Aquí posem cacauetes.
Exacte. Que bé, interessant. No sé si hi ha nervis pel menú d'aquesta nit, perquè tot surti bé, hi ha una mica de nervis. Bueno, és especial, vull dir, no és una cosa...
Sí, bastant especial.
Estic preocupada per la part dels clients xinesos.
Jo, no, res, per mi res.
No?
No, no passa res.
Tu estàs tranquil, eh?
Sí, molt tranquil.
Doncs Reus, desitjo molta sort, de veritat, aquesta nit, perquè vagi bé. Em sembla que el restaurant està ple, que només ja se servirà menú avui, dilluns, que és quan estem gravant això, dilluns 16 de febrer, i potser l'any que ve ho podem ampliar més dies, perquè em sembla que fins i tot hi ha hagut gent que s'ha quedat amb ganes de venir,
sí.
Eh?
Sí, bastant
sí,
de
sí.
Gent.
Que bé, que bé. Gràcies, de veritat, Fran Baixes, cuinera del restaurant Franca Catalana, i Chun-Lin Yu, cuiner del restaurant Guinan, també aquí a la capital catalana, i els dos s'han unit i els seus equips per crear i servir aquesta nit aquest menú tan especial per celebrar el nou any xinès, l'any del cavall. No sé com podríem desitjar un bon any en xinès. La Fran i jo ho intentarem dir.
Aviam.
A veure si ens en sortim.
Xin nian kuai le.
Xin nian kuai le.
Xin nian kuai le.
Xin nian kuai le.
Sí, muy bien.
Xin nian kuai le.
Sí.
Fantàstic, doncs ja ho tenim, i aquesta nit, recordem-ho, anava a dir que ho intentaré fer, no crec, però a les 12 de la nit, llums enceses, i fins al següent dia, que això ens donarà sort.
Molt bé.
Un plaer, de veritat, xerrar amb vosaltres, i molta sort aquesta nit.
Gràcies, Paula.
Bon any.
Adéu.
Adéu.
Restaurants cars. Hi ha restaurants barats. Hi ha el restaurant caníbal, que costa un ronyó. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
I li toca el torn ara al nostre estimat Salvador García Arbós, el nostre client observador. A veure què he vist avui a la sala del restaurant. Endavant, Salvador, tot teu.
la colla de la taula llarga tocada al finestral va estar-se més d'una hora asseguda demanant aigua, cervesa i olives per picar mentre n'esperaven tres. Tot van ser improperis, crítiques i acollonades contra els tres que trigaven tant. No venien pas junts, com diu la cançó, un del nord, un del sud i un altre de l'oest, a l'est i al mar, sense tren que arribi tard, afortunadament. En 5 minuts en van arribar 2. Tots amb cara de desesperació, de nervis, movent els braços, això sí, sense cridar, però amb la veu alta, demanant disculpes. Van decidir començar, perquè el darrer ja havia avisat, abans de quedar-se sense connexió telefònica, que arribaria tardíssim, però ningú pensava que el retard fos tan escandalós. Va arribar quan ja passàvem pel segon, i diu, tranquils, menjo més ràpid que els cuiners. Tinc fam després de 4 hores de tren. Comptava arribar un parell d'hores abans per poder fer el vermut tranquil. I ni això. Heu vist aquella pintada puta Renfe? És que si ho arribo a saber no vinc. Li diuen, jo ja fa dies que he deixat el tren i vaig en cotxe. Sí, però si condueixes no pots veure. Jo agafo els ferrocates, diu l'altre. Els que teniu ferrocarrils de la Generalitat us va tocar la loteria. Si els de Renfe a DIF o qui sigui pensessin un xic, podrien adequar provisionalment els endarreriments més habituals de les seves línies i fins i tot eliminar trens, vist que són incapaços de gestionar aquest volum de convois. Els usuaris necessitem puntualitat per passar menys hores a l'estació, passant fred, neguits i gana. No trobareu cap lloc com les ronyoses estacions dels barruts de Renfe / Adif. Hi ha tan poc acolliment, hi ha un menjar tan dolent i uns cafès tan horripilants. Sempre recordo la pintada puta Renfe.
Xavi Romero, bon dia.
Hola, bon dia.
El Xavi és cuiner, 32 anys, el trobareu cuinant ara mateix al restaurant Tru de l'Artur Martínez a la capital catalana, a Barcelona, i també és membre del restaurant Aur, que obrirà en els propers mesos, si no m'equivoco. Xavi, explica'ns una mica quina és la teva experiència, quina va ser, vaja, la teva experiència treballant al restaurant Noma. Quan hi va ser i què feies exactament?
Pues sí, jo vaig estar al Noma de l'octubre del 25 fins al desembre del 25, 3 mesos solament, fent unes pràctiques, unes pràctiques remunerades i aprenent i visquent l'experiència, no?
Eren pràctiques que et pagaven, pel que diu, remunerades.
Sí, sí.
Podem preguntar quan? Quin era el teu sou?
Pues el canvi eren uns 2.000 euros.
2.000 euros
íntegres
per tu, amb corones daneses.
Sí, sí, gairebé. Sí, sí, un bon sou al canvi, tot i que ja cadascú s'havia de pagar l'habitatge, que també a mi em van ajudar per part de l'equip de recursos humans de Noma i em van posar moltes facilitats a mi i a la resta de companys. O sigui, ho feia molt, molt fàcil i molt bé.
Uh-huh. I quin era el teu tipus de feina? En aquests 3 mesos que vas treballar al Noma, què feies exactament?
Bueno, pues, al final hi havia un equip fixe de cuina i una sèrie d'estagers, de nois de pràctiques, i al final, bueno, pues, ells tenen una metodologia molt, molt eficient. Jo m'agradaria dir que és l'eficiència en un restaurant portada a la màxima expressió, són moltes hores de treball, però totes de treball eficient. Llavors, pues, al final hi ha una sèrie de temps al matí de producció comuna i pues, tota la cuina, pues, si érem uns 40 o 50 cuiners, pues, tots alhora preparant ingredients i els elements del menú, que es feia diàriament. I al final feia de tot, vaig passar per diferents plats, i això. I, bueno, moltes experiències, aprendre moltes coses diferents, coses que normalment no pots aprendre perquè un equip així no ho té qualsevol restaurant. Molt pocs restaurants poden tenir una capacitat de producció d'aquesta mena. I res, doncs vaig fer el que em deien que havia de fer i jo content de fer-ho.
Sí, bueno, hem llegit, no?, testimonis de gent que deia que es podia passar hores recollint un cert tipus de floretes al camp o fent la mateixa feina mecànica repetitiva. És el teu cas? És així com funciona?
O sigui, ara a mi em van explicar que abans, fa molts anys, hi havia com un equip molt separat, com l'equip titular de cuina, que estava la cuina de servei, la cuina de fora, i un equip de producció on estaven els estagers. Llavors els estagers es dedicaven tot el dia igual a això, a fer floretes, a recollir, a separar formigues, totes tasques molt tedioses. I des de fa uns anys, jo crec que des del principi del Noma 2.0, això ha canviat i jo i tots els meus companys de pràctiques estàvem al passe, a la cuina de servei, fent benvinguda als clients, emplatant plats directament pels clients, com un mes de l'equip. Llavors fèiem tasques repetitives, però com tots els cuiners, o sigui, fins i tot el cap de cuina, el Pablo Soto, quan no tenia que fer feina d'oficina, estava amb nosaltres fent mise en place, estàvem tallant, repolint la carn o fent tasques com qualsevol de nosaltres, òbviament amb les seves tasques de cap de cuina. Però realment, o sigui, jo ja he vist segons de cuina netejant com el que més, apretant el cul com el que més i això. Uh-huh. Jo lo que veig que tot això que ha passat, o sigui, ha canviat molt d'uns anys cap ara. Tot el tema aquest d'abús i de mala praxis en quant al treballador ha canviat molt bé. I jo, en la meva experiència, jo no vaig veure cap mena d'abús ni d'abús físic ni psicològic. Al revés, més aviat.
Crits,
no.
Agressions físiques...
No.
Tot això, òbviament, Xavi, estàs al dia, ho estem comentant i ho diem perquè va sortir una primera denúncia del Jason Ignacio White.
Sí, jo el seguia a Instagram i quan ho vaig llegir vaig dir, hòstia, em va sobtar, no perquè dubti del seu testimoni, que no ho dubto, sinó, per sorpresa. A positiu, o sigui, jo crec que totes aquestes coses s'han de denunciar, em sembla bé.
Però és una cosa que quan tu llegeixes, perquè després del Jason doncs n'han sortit desenes i déu-n'hi-do tot el que s'explica que ha passat al Noma, tu és una cosa que veus versemblant, que te la creus?
Sí. Sí, no dubto que això hagi pogut passar. No ara, no en els últims, jo no sé, 2-3 anys, jo tampoc estava, però jo crec que tot això ha canviat i fins i tot allà a la cuina algun cop s'escoltava que això ja no era com abans, sinó que ara volien comunicació, que fer les coses millor, o eren conscients que no s'havien fet bé.
Per què ho afirmes, diguéssim, amb tanta seguretat, que no en tens cap mena de dubte? És una cosa que sol passar en determinats restaurants d'un cert nivell? És una cosa que a vegades s'ha donat per feta? Que hagi d'haver vexacions, insults, aquesta pressió, aquest estrès al servei?
Sí, és algo que... O sigui, un restaurant d'aquest nivell és el lloc perfecte perquè això passi. O sigui, el nivell d'estrès, d'autoexigència, de pressió, tot això és com una bomba de rellotgeria que has d'estar, crec que molt bé psicològicament per fer que no passi. Lo fàcil, si tu deixes emportar, és que arribi això. Llavors, situació de poder, no? de caps que tenen poder sobre nois de pràctiques, pressió... tot això comporta, jo crec, de forma, malauradament, de forma natural a fer aquestes coses. I jo crec que això ha pogut passar. Mm-hmm. I que amb la meva experiència, ni a mi ni a cap dels meus companys de pràctiques que vaig coincidir, mai va passar això, alguna cosa així. Mm-hmm. Però que no dubto que hagi pogut passar. Sí.
Tu deus haver fet pràctiques o treballat, vaja, a altres restaurants, ara parlàvem de la URT o del TRU, t'hi has trobat o coneixes companys de professió que sí que t'hagin explicat experiències així, ja no dic el nom, òbviament, sinó a altres llocs?
Bueno, sí, o sigui, que això passi, pot passar, sí. I jo sé de gent que en altres restaurants d'alt nivell els ha passat coses semblants, a restaurants al País Basc, a restaurants a París, a Londres, això passa. Passa que, clar, l'home té el foco i té molts ulls posats en tot el que passa allà.
És com, bueno, en el cas del Noma anava a dir que és especialment paradoxal perquè és un restaurant que sempre ha venut molt el discurs de l'ecologia, de la sostenibilitat, de la cura dels productors. Llavors és com això que diem, no? És realment una paradoxa, no? Perquè de portes cap enfora veus això, però clar, si realment després amb el teu equip passava tot això, difícil, aquest discurs de defendre'l.
Sí, totalment, totalment real.
I per què creus que justament l'àmbit gastronòmic, que jo crec que això no penso, vaja, que no passaria amb altres àmbits de treball, durant tants i tants anys ha estat, diguéssim, no anava a dir ben vist, però sí que ningú posava en dubte que el tracte havia de ser així, amb uns certs restaurants?
No, o sigui, no crec que hagi de ser així, però es donava, jo crec que fonamentalment perquè la cuina és un ofici totalment vocacional i això fa que la gent, els cuiners, pel fet de voler aprendre i voler millorar i voler ser millors i voler fer-ho millor, pues, posin a segon pla pues, el benestar personal i el seu, en aquell moment, el seu benestar. I llavors, pues, da igual que et cridin, que et peguin, que da igual si al final el que tu vols és cuinar i millorar i fins i tot ho acabes veient com algo positiu. I això també m'ha passat, de jo dir, hòstia, el ritme és molt fort, moltes hores, al final el divendres estem cansats i el cap de cuina aquell, el cap de partida, m'empenyava molt, no literalment, sinó metafòricament, i companys dient que m'agrada, és el que vull, que m'apretin i vull córrer més i vull millorar, i vull... Sí, això ho he vist, i em sembla bé.
Gairebé masoquista, no?
Sí, però amb una fi, no? Que és la fi de millorar i de fer-ho, de ser millor cuiner. Al final, això de... aquesta adrenalina que tenim els cuiners en un servei, això és addictiu. I també dir que algun cop, en algun moment de pressió en el servei, sí que havia escoltat algun comentari de una mica fora de lloc en el terme del servei, simplement en el servei de entre companys, però que un cop havia passat el servei estàvem prenent una cervesa tots junts i no passava res. Era una cosa com això, l'adrenalina del servei, la pressió, l'autoexigència que feia fer això, però el que jo vaig veure és que ningú s'ho prenia malament ni de forma personal i després pues, no passava res.
Sí, i ja pensava en una cosa més filosòfica, tot això que està passant al Noma, que potser aniran sortint més casos segur, i també altres restaurants, ja de manera més filosòfica, no sé si una mica va en contra del concepte, vaja, que hauríem de defensar de la gastronomia moderna, no? del que hauria de ser la gastronomia i la restauració d'avui en dia, no?
Sí, jo crec que el futur és justament això. O sigui, jo això ho comparo a vegades amb Aurt, i això és, Aurt és justament el contrari. O sigui, jo a Aurt mai he escoltat un crit, ni hem cridat a ningú, perquè són coses totalment diferents. O sigui, també hi ha una autoexigència enorme i una també pressió, però són coses molt diferents. Un restaurant... com Noma, a qualsevol altre restaurant gastronòmic o del nivell, bueno, per moltes coses. Al final són diferents.
Doncs Xavi Romero, de veritat, cuiner, amb 32 anys, ara el trobareu, com dèiem, cuinant al restaurant Tru, que, res, quants dies fa que esteu oberts? Dies, no? No,
sí,
no fa ni una setmana. Fa tres o quatre dies que estan oberts a l'equip de l'Artur Martínez. Així que, primer de tot, us desitjo molta sort i que continuï amb aquesta filosofia també que sempre diem de la sostenibilitat humana, que la necessitem a tots els restaurants. I moltes gràcies, de veritat, a Xavi, per haver-nos explicat tot això. Una abraçada. Merci. Una abraçada.
Adéu, adéu. Adéu, merci, merci.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Va, acabem amb una cosa boníssima, que és un xató, segurament un dels plats més extraordinaris de la cuina catalana, que avui ens serveix al restaurant Vila Casals del Vendrell. De fet, coincidint amb la celebració de la xatonada popular que se celebra aquest mateix diumenge, i de fet cada any, a la capital del Baix Penedès, i que aquest 2026 arriba, per cert, a la seva 40a edició. El seu cuiner, l'Antoni López, ens ho explica.
El xató del restaurant Vila Casals, doncs, bueno, neix de la terra, del vi, de la tradició, on el mar es respira. En un espai on la música de Pau Casals és viu, on hi han sabors que no només s'escolten, sinó que saboreixen. Per això el nostre sabor és distintiu. El nostre xató el fem amb tomàquet, ceba, all, tot això ho fem al forn, després fem amb l'anyora, amb vinagre, aigua, posem a bullir. Tornem a treure la pulpa de l'anyora, li posem ametlla, avellana, pa fregit, el triturem tot i el fem al gust. Vale? Amb escarola de capell d'àngel, amb, bueno, amb truites de carxofa, botifarra blanca, negra, fesols, bacallà desmigat... Bueno, és tot més o menys la tradició del xató del Vendrell.
I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Vaig portar Fran i Gianmarco a un restaurant xinès i vam provar un plat molt tradicional en Xina i la Fran em va dir: això és un plat català.
Money.